és l'evolució que s'ha produït en com ell s'ha expressat i com ha estat rebut. El 2023 era just després de la victòria electoral a les autonòmiques i municipals que van tenir el mapa d'Espanya del blau. I va arribar i va ser rebut com si fos el rei del mambo. I va sortir, no a ombros, però gairebé de la sala de l'Hotel Vela, que és on es feia aleshores les jornades del cercle. I va passar el que va passar. Els dos anys següents realment ho va fer molt, molt malament i va sortir... Va ser molt incòmode la sensació. En canvi, ahir, i arran de l'entrevista que havíeu fet a Jordi Turull, la meva sensació és que la seva actitud és... Escolta'm, jo sé perfectament que això arribarà més aviat o més tard, però que jo guanyaré i aquesta vegada sí que governaré. I, per tant, podia anar a tenir un discurs d'oposició dura i agra, sense gens complent amb l'auditori, perquè ara sembla bastant evident que la legislatura difícilment donarà gaire més de sí i que si no es convoquen eleccions el desgast només el pot beneficiar amb ell. I, per tant, podria avançar-se si hi hagués aquest acord amb Junts i el PNV, que no es produirà. Però el fet és que ell va amb una seguretat sobre l'escenari a mig termini que li permet desatendre el que seria normal, que és poder tenir una relació ideològica amb Junts.
Jo crec, sí, Núñez Feijóo s'apropés una mica al conservadorisme del John Major, doncs podríem dir que hi haurien possibilitats d'aquest altre pacte, no? Però a mi em fa l'efecte de... Bueno, no em fa, estic convençuda pel que acaben de dir tant el Pere com el Jordi, que el perfil no acompanya per poder fer aquest viratge ara, a aquestes alçades, ni tan sols per un interès en la governabilitat, perquè els vots que ha anat aglutinant justament han partit molt d'aquesta intransigència respecte a la visió institucional de mediació i de flexibilització de la repressió que ha impulsat el govern de Sánchez i també Zapatero a través de la llei d'amnistia i que encara no està aplicada, no? Per tant, amb el panorama actual de les institucions i aquesta dimensió també judicial, suprajudicial, del conflicte institucional obert, penso que no està el panorama perquè Junts faci aquest viratge. Una altra cosa és que no hi hagin raons sobre la taula en termes de corrupció i en termes d'incògnites de sostenibilitat.
Clar, el que passa aquí també que estem parlant d'un lideratge que és el mateix que hi havia quan va haver-hi la ferida de l'1 d'octubre, no? És a dir, Carles Puigdemont s'hauria de seure a parlar amb un Partit Popular que va fer el que va fer. És a dir, no sé fins a quin punt, o sigui, què ha de passar perquè el dolor passi i es puguin asseure a parlar formacions polítiques tan antagòniques com són ara mateix el Partit Popular i Junts.
És que jo crec que no, Junts no té cap al·licient per fer aquest moviment. És a dir, jo no sé fins a quin punt la proposta de Turull representa trencar tota possibilitat d'entesa o acord amb el PP abans de començar fins i tot a negociar. Bàsicament perquè és que de veritat trobo que Junts no té cap al·licient per donar suport a una moció de censura que comportaria un avançament electoral i que propiciaria, segons la majoria de les enquestes, un govern format pel Partit Popular i per Vox. El Partit Popular i Vox... un Partit Popular que, evidentment, doncs pot haver modulat la seva interpretació del que és Junts, però que va participar, com tu ara explicaves, va representar violència contra la ciutadania a l'1 d'octubre i un Vox que voldria qualsevol partit independentista il·legalitzat.
Sí.
No?
Per tant... Però aquest PP sí que ha canviat. Però Junts no. Però Junts sí. És Carles Puigdemont i Jordi Turull.
Però aquest PP estaria...
No sé fins a quin punt poden negociar o ho fan des d'un lloc... Que és massa ferit per ells.
Jo crec que és un lloc, la ferida no està tancada, però és que a més és que aquest Partit Popular pot haver canviat, però estaria absolutament subjecte a les voluntats de Vox, perquè si no, perquè no tindria, segons totes les enquestes, no tindria majoria absoluta. Per tant, jo crec que és cert i s'ha de dir que el Partit Socialista no ha complert molts dels compromisos que tenia amb Junts, és important dir-ho, és important i és normal, potser, o comprensible, que Junts vulgui tensionar aquest espai polític, perquè és cert que cap moviment que ha fet Pedro Sánchez ha estat per convicció, ha estat bàsicament per pura aritmètica, però és que també és cert dir que amb un altre executiu configurat amb la dreta i l'extrema dreta, dubto que Junts tingués o qualsevol partit català, catalanista i ja no dic independentista, tingués cap tipus de marge
llavors,
de negociació.
Si aquest és l'escenari que sembla el més probable, Junts a dia d'avui és determinant, no? Gairebé per una carambola. Però aquests 7 diputats han estat fonamentals al llarg d'una legislatura o bàsicament per la investidura del president Sánchez. És bastant improbable que aquest paper determinant el torni a tenir. no sabem què passarà, però pel que ens diuen les enquestes, és bastant improbable. La qüestió és fins a quin punt aquesta influència actual en la conformació d'una majoria s'usa amb intel·ligència, sabent que l'escenari a mig termini és d'irrellevància.
Sí, però sobre...
Llavors, clar, o sigui, tens una oportunitat d'afavorir el hipotètic nou govern amb la influència de la qual ara disposes i que, segons totes les enquestes, tindràs una crisi interna molt forta.
Clar, és que
en
Junts
municipals
ara mateix tampoc
generals.
Li convenen eleccions.
Però ara té una influència que pot usar o no usar.
I jo sí, crec, Jordi, que l'ha usat.
Junts no s'allunya del Partit Popular dient això, s'allunya del PSOE.
Què vols dir? Que no s'allunya? No s'allunya.
Ell sap que és una condició inassumible pel Partit Popular, per tant la llença, no canvia absolutament res en la relació amb el Partit Popular. El que canvia és que el PSOE veu com Junts obre la porta,
sí, però...
amb una condició inassumible, a fer una moció de censura.
És una... Però a dia d'avui és un actor determinant en la política espanyola.
Sí, clar.
Com jugues aquesta influència...
Per no perdre-la.
Per no perdre-la.
Estic d'acord. També sabent que les enquestes no són determinants i que depenent... Jo crec que al final les formacions polítiques han de tenir una coherència. I la posició de Junts aquests anys, com bé dius, ha estat el, diguem, la
molt seva... incoherent.
No, deixa'm
molt
acabar,
incoherent.
Jordi.
Molt incoherent.
Acabar. No, jo no estic d'acord.
Tu creus que pactar amb els socialistes amb el que havien dit no és incoherent?
Bueno, em deixes acabar?
Vale,
perquè
sí.
Si tu creus... Jo estava dient que en termes generals es demana a totes les formacions polítiques. No volia parlar sols de Junts, d'acord? Si parléssim de coherència en relació al Partit Socialista, al 155, a les declaracions del president Illa, que ja sortosament tothom ha entès que era un context i que ara estem en un altre context i que ell s'ha fet el càrrec, en fi. És a dir, hem de ser comprensius amb tothom, no? D'acord, o comprensives amb tothom. Però Junts ara té un repte i ha d'esforçar-se al màxim, i jo crec que no és fàcil la seva posició, això és el que volia dir. No és fàcil, ni ha estat fàcil la seva posició, perquè amb determinades polítiques públiques, com el tema de l'habitatge, com el tema dels autònoms, que jo, perdona, ha sigut l'únic grup parlamentari d'allà, del Congrés, que s'ha atrevit a plantejar aquest tema, hi ha hagut una discrepància escènica, el mateix que fa el Rufián, Vull dir que si ens posem a veure la política de l'escena i la política de fons... Aquí hi ha dos Junts, el Junts que ha hagut de fer, i jo crec que en aquest sentit, estiguis o no d'acord amb els seus postulats ideològics, no podem enganyar-nos. La Míriam Nogueras ha fet un bon parlamentarisme i és molt treballadora i és una dona que forma part de la política de les noves generacions. És a dir, que estiguis d'acord o no amb el que planteja, però ningú pot qüestionar això. Ara que tenen el repte de fer aquest equilibri, de trobar aquest punt del mig que parlava jo abans, en mantenir, com tu dius, un escenari que no els hi pugui ser hostil en termes de pèrdua de vots, però al mateix temps que tingui poc risc de que s'augmenti la repressió, d'acord? I, en canvi, doncs, l'altre escenari no ofereix cap altra garantia. Jo crec que aquest és l'element, Vox és l'element que fa que PNB no estigui atrevint-se a dir escolteu, no ho tenim clar.
Però no només Vox, també el PP, perquè jo insisteixo, o sigui, tot això que esteu comentant que és veritat, la coherència o no coherència o el debat concret, tot això és posterior a una cosa que és el reconeixement de l'altre com un actor legítim. I el PP, tot i que ha canviat, no ha arribat aquí encara, perquè el PP no vol l'amnistia. Si no hi ha l'amnistia...
Precisament per això dic...
Vull dir que no és una qüestió de la influència que tindran, que és el que deia el Jordi, o si en tindran més o menys, no. És que si guanya, a dia d'avui, el PP no reconeix encara a Junts i en els seus interlocutors, perquè és si no hi ha l'amnistia...
Fins que el reconegui.
Clar, si no hi ha l'amnistia és perquè el PP... l'ha portat als tribunals.
Però fixa't, jo quan parlava de Major abans, que no he explicat per què l'esmentava, el problema d'Irlanda del Nord, el conflicte el va resoldre John Major quan estava ell de president conservador al Regne Unit. Qui va escalar en la gran repressió a través dels paramilitars i va ser el govern conservador de la Thatcher. Era el mateix partit, però eren líders diferents.
Clar, però això no ha canviat. Hi ha diferents líders, però continua havent aquest marc.
El que deia, que si el Núñez Feijóo s'hagués distanciat del Rajoy i hagués donat mostres d'una capacitat de lideratge diferenciada des d'un model conservador, podríem dir, bueno, mira, poden haver-hi altres escenaris, no? Exacte. Però és que ara no és
el,
això.
El dia que
fins ara no ho ha demostrat.
No consideri la sortida del cercle, que és una tonteria el que li han dit, pues aquell dia potser sí que anirà en sèrio. Mentre ho consideri una tonteria, no té cap possibilitat,
que,
perquè l'amnistia no existeix.
Clarament, quan diu que és una tonteria és perquè no reconeix Puigdemont com un interlocutor
polític
vàlid.
I per tant no hi pot haver
vàlid, no? Almenys per ara, perquè sap que segurament aquesta moció de censura no prosperarà perquè hi ha l'element de Vox. Potser si no existís aquest element absolutament determinant perquè es pugui articular una majoria, potser Núñez Feijó en relació amb Puigdemont o amb Junts seria diferent. Clar. Però ara a dia d'avui, aquesta és la realitat, i en el moment en què diu això és una tonteria és perquè no reconeix la legitimitat de la figura del president Puigdemont, no? I suposo també, en el fons, i per això plantejava abans, que Turull fa aquesta proposta sabent quina serà aquesta resposta.
Bueno, sí. La política és aquest escenari estètic i després la feina de darrere de la...
Però, per tant, no obre cap porta, sinó que evidencia, a parer meu, evidencia que no hi ha pacte possible. No és que obri una porta, és que queda clar que no hi ha pacte possible, penso jo.
Perquè el Partit Popular no pot assumir aquest cost.
Efectivament.
No el pot assumir.
No el pot assumir. No el pot assumir per coherència.
I si no l'assumeix, d'aquí un any hi ha eleccions, ja guanyarà. El que ha de fer és resistir.
Bueno, no ho donem tot per fet, tu.
No, segons el Partit Popular.
Sí, no? Sí, sí, final, ja t'entenc.
És a dir, com menys coses faci, menys riscos.
Sí, no, i les enquestes són les que són. Per cert, jo volia aclarir una cosa. Abans, quan he esmentat la treballadora social del Raval, és Rosa Jorba. Em sembla que he dit el nom d'una companya de classe. Que era Rosa i un altre cognom. Per tant, és Rosa Jorba, una gran treballadora social.
Fet aquest esment. Anem cap al Parlament de Catalunya. Albert Prat, bon dia.
Què tal, Ricard? Bon dia.
Perquè tenim sessió de control aquest matí al Parlament. Què és el que ha dit Salvador Illa?
Doncs mira, el president i líder dels socialistes catalans s'ha limitat a defensar el seu partit, el PSC, i ha extremat la prudència quan li han preguntat per les investigacions a la cúpula del PSOE i no ha posat la mà al foc.
Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
El president ha negat, l'escoltàvem rotundament, que el PSC estigui involucrat en qualsevol trama corrupta, malgrat que l'Audiència Nacional, recordem, ha demanat les factures de la darrera campanya electoral de fa 2 anys. Diu que ja les té la sindicatura electoral, però la portaveu de Junts, Mònica Sales, no se n'acaba de refiar.
Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
Recordem que tant Esquerra com els Comuns han evitat forçar una compareixença immediata d'Illa al Parlament. Igualment, Junts ha demanat al govern que aturi el contracte de la Generalitat amb Huawei per desplegar la fibra òptica, que, recordem, Junts hi veuen tot plegat vincles amb l'expresident Zapatero, però a l'executiu, el conseller Albert Dalmau, acaba de deixar clar que no ho pensen fer.
Ara són les 10 i 12.
Benvinguts al llarg viatge.
Tancarem l'àgora d'aquest programa especial que estem fent amb aquest recorregut que farà el Papa a casa nostra d'aquí una setmana, però abans d'acomiadar Jordi Amat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol, saludem a Marisa Gil i Pol Forada. Bon dia.
Bon dia.
Què ens queda per explicar encara?
Doncs seguim en ruta, com dius, camí de Sant Esteve a Sarrovires per arribar a la presó de Brians. Allà ens rebran el director del centre penitenciari, el Jordi Pons, i el mossèn i capellà de la presó, el Jesús Bel. Ens explicaran com han preparat la visita del Lleó 14 i com serà la trobada del Papa amb 80 presos, tant homes com dones de Brians.
I de Can Brians a Montserrat, l'última parada de la nostra ruta. Durant el trajecte conversarem amb el periodista del País, Daniel Verdú. Va ser corresponsal 7 anys a Roma amb el Papa Francesc. Demà publica el seu primer llibre, La Bola, sobre l'increïble història de Mar de Marchis, fundadora de la revista cultural Jot Down.
I arribarem al monestir cap a 11:45. Allà ens hi esperen dues persones directament relacionades amb l'escolania, el filòsof i col·laborador del programa, Oriol Ferrés, i el músic Marc Díaz. Callau! L'escolania tindrà un paper destacat en diferents moments de la visita de Lleó 14.
I a partir de les 12, la Renaixença. Avui reben la visita del grup de metal català Vidre a la Sang i dediquen el programa a la Caixa Forta.
Però abans, què han dit els altres fins ara? Gerard Jubany, Joel Díaz, hola!
Hola, hola, hola.
I què?
Hola! Doncs que avui hem descobert qui reparteix els carnets. Saps aquella gent que es creu capacitada per dir si ets català, molt català o poc català? Doncs en el cas dels colombians, qui ho decideix és el nostre company Pol Foradada.
I amb què se m'ha dormit als Estats Units?
Amb el suport de Donald Trump, el candidat ultracolombià Abelardo de la Espriella.
Com deu ser un ultracolombià?
Molt colombià, eh?
Sí. Si anem a les emissores ultraespanyoles, ens trobarem en Carlos Herrera, que no veu amb bons ulls que Feijó anés ahir al Cercle d'Economia per trobar-se amb els empresaris catalans.
En España, pues, que hay dos sitios en los que hay que estar si quieres sentirte la pomada. Uno es el dos conciertos del tal Bad Bunny. A mí me parece una tela de bolera, pero hay gente que le gusta. Oiga, esto es de... Y otro es el Círculo de Economía. Y ayer el que fue el líder del PP, que parece que es que tenga que ir siempre a hacer una especie de alabanza permanente de la burguesía catalana, que igual están con el 3% de Pujol, que cuando les conviene están con Esquerra unas veces y con Junts otras veces. La mayoría son de Junts.
L'Herrera ho diu d'aquesta manera més o menys suau, en Los Santos, igual que ja va fer ahir, és una mica més beligerant.
Le dijo que no quería nada de ellos y que daban vergüenza, prácticamente, que es lo único que hay que decir. Pero entonces, ¿a qué vas? ¿A qué vas? ¿A qué vas? En fin, en todo caso es un placer, ¿eh? Cuando alguien afrenta a estos hijos de la perra corrupta de Satanás, pues me gusta.
Oye. Gracias.
Josep, quantes capes de maldat, eh? Hijos de la perra corrupta de Satanás. Però això diuen els empresaris catalans.
No, tu no ho dius.
No, a mi no. Però avui el que m'ha agradat més d'en Los Santos és quan ha criticat l'aspirant a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, per haver vingut a Catalunya a fer campanya i per haver concedit entrevistes a algun mitjà de comunicació en concret. Los Santos l'ha criticat molt i en català.
Ahir vaig veure a l'Enrique Riquelme, al RAC1, i doncs hi deia coses... Bé, jo crec que és la nostra arma contra el Florentino. Riquelme. RAC1. Català. Pues ahí ha ido Riquelme. L'Enric ha ido a hacer propaganda. De verdad, no queda un tonto más, ¿eh? Yo creía que con el sombrío Raúl había cubierto el cupo. No, faltaba el detalle. Riquelme, Enric, está con una mica vos, tú. Despegamos con Iberia.
I a les xarxes, què han dit, Joel?
Doncs mira, avui a les xarxes em porten dos entrenadors enfadats, Ricard. El primer és l'entrenador de l'Atlas, un equip mexicà de futbol que va posar en pràctica el que es coneix com la fal·làcia ad hominem. Un periodista posa en dubte la seva feina i ell respon atacant al periodista, no la pregunta, i a més l'ataca amb un cop molt baix.
¿Por qué pensar que eres el técnico todavía ideal para sacar del hoyo en el que se encuentra Atlas?
Ideal no hay nada en este mundo, mano. Si no, tú tendrías pelo. Sí, tú y él.
¿Se trata de eso?
¿O? No se trata de eso. No te quiero faltar respeto, no me lo tomas mal. Bueno, discúlpame.
Porque te puedo faltar al respeto yo que tu equipo no juega nada.
Ok, no, pero me estás diciendo cosas que...
No, ¿qué te estoy diciendo? ¿En qué te ofendí?
Lo lamento. ¿Me disculpas?
Contesta lo que quieras.
La següent escena és representativa de la mala situació del Barça de bàsquet, Ricard. Està tan malament el Barça de bàsquet que fins i tot l'entrenador rival, que ahir era el Cito López, de l'UCAM Múrcia, li sap greu i es posa a defensar no el seu equip, sinó el del Barça. La que paga els plats trencats és la periodista d'Esport 3, Ruth Gumbau.
Cito Alonso, aquí volem preguntar doncs, què ha passat avui.
Què ha passat i què?
El partit, el resultat.
Bueno, porque tengo mucha más fe yo en el Barcelona que lo que tenéis vosotros. Es decir, es un equipo de máximo nivel y el decir eso contra el UCAM Múrcia me parece una falta de respeto.
Que lo que se va a ver a diumenge no era la realidad del Barça.
No lo sé, yo pienso que no son así. Es un equipo que está muy bien, que tiene todos los jugadores ahora. O sea, es un equipo de máximo nivel.
Pues quedan dos partits encara.
No, queda uno de momento. No voy a ver lo que pasa.
Vinga, ànims, Ruth Gumbau. I ara anem a un poble fascinant, Ricard. És un poble de Burgos que es diu Huerta del Rey. Espanya Directo li va dedicar un reportatge pels noms estrambòtics de tots els seus habitants. Atenció a la meravella de noms que es va trobar en el reporter pel poble. Jo ja t'aviso, Ricard, que si mai tinc un fill, que vés a saber, faré el possible per posar-li Onesíforo. I si és nena, Marciana.
Una tradición que empezó hace más de un siglo. Todo el pueblo compartía tres o cuatro nombres y apellidos y el cartero se volvía loco. Así que empezaron a bautizar con nombres de mártires cristianos.
¿Cómo se llama usted, señora?
Yo me llamo Digna Marciana.
Mi tío, Arnulfo. Una hija, Estercacia. Y mi hermano, Respicio Godefrido.
Filogonio.
¿Cómo se llama usted?
Benigna.
¿Y su padre?
Clododeo.
¿Y su madre?
Canuta.
Eufronia.
¿Y le gusta?
Sí, mucho.
Evodio.
Yo me llamo Clodoveo.
Onesíforo.
Hierónides.
¿Y su nombre de pila cuál es?
Ercilio.
Adiós, Marciana.
Adiós, adiós.
En fi, i per acabar, com que avui s'ha parlat d'aquell moment entre el papa Francesc i el cardenal Omella l'any 2023 al Vaticà, quan el papa s'estranyava que el text per beneir la Moreneta no fos en català i el senyor Omella li va dir que no, que res de català, doncs ja que en parlem, posem el tall. Comença amb el papa Francesc preguntant que per què està en castellà, no, aquell text, però no s'acaba d'entendre perquè s'acopla a la megafonia.
Dios de ternura en castellano, sí.
No tiene que ser en català.
No.
Tiene que ser en catalán.
No, no.
Dios de ternura y misericordia.
O sigui, ell volia fer-ho en català.
Sí, sí, i quan veu el text s'estranya de que no sigui en català, li pregunta a l'Omella i l'Omella li diu... Això el papa Francesc, diu, no, no. Francesc. És quan van anar a beneir la Moreneta.
Sí, la Moreneta, la Moreneta, sí.
Moreneta, la Moreneta, sí, sí. Bueno.
Bueno, sí. Està bé que des de fora almenys ho tinguin més clar que des de dins.
Sí, aniria bé que des de dins també, oi?
Sí,
no
però vaja.
Vinga.
Jordi Amat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Que vagi bé. Estem en ruta ara mateix, a 10 minuts d'arribar a la presó Can Brians 1. Farem una pausa de 2 minuts i a seguida us expliquem un altre tema important sobre les banderes que onejaran aquests dies.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere. I la resposta era cisell. El cisell, escrit amb C i S, és una eina d'escultor. I si ell és cis, és que s'identifica amb el gènere assignat en néixer d'acord amb el seu aparell reproductor. 1453. Dels 1.512 participants, l'han encertada i, per tant, avui dona 6 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong, Laia Altarriba i Pi Guillem, de Barcelona. I avui també ens heu dit mascle, perfil o paleta.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Saber triar val la pena, perquè quan tries la gamma de fotoprotecció Ciensan de Lidl des de 4,99, tens protecció certificada a preu Lidl. Per això Lidl és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Lidl val la pena.
Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'Ed juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Especial matí de Catalunya Ràdio. Recorrem els espais que visitarà el Papa Lleó XIV a Catalunya. Amb Ricard Ostrell.
I ara mateix en ruta, a punt d'arribar a la presó de Brianzú, on el Papa Lleó XIV d'aquí una setmana també hi farà una aturada, de seguida us ho explicarem, però abans també volem parlar del que segur que molts de vosaltres heu vist aquests dies als balcons, sobretot de Barcelona. Hi ha banderes grogues i blanques, són les banderes de la Ciutat del Vaticà, de les quals el Papa és el cap d'estat. Però d'on surten tantes banderes? Maria Fernández, bon dia.
Bon dia. Doncs bona part d'aquestes banderes són fruit d'una iniciativa de l'Associació Ginesta del barri de la Guineueta de Barcelona, que les ha distribuït per diverses parròquies perquè arribin als veïns. Les banderes les ha proporcionat l'empresa de teixits Gratacós. Hem parlat amb el president de la companyia, Antonio Gratacós.
Hi ha altres persones laiques que m'han dit, oi, i si fem algo per avinguda el Papa? I vaig dir, ostres, podríem fer portar banderes i posar ben maca la ciutat de Barcelona, posar-la tota plena gala i posar-la ben maca per l'avinguda del Papa i donar un orgull a la ciutat.
L'empresa ha donat de manera gratuïta 15.000 banderes de grans dimensions, de 2 metres per 1 metre, i n'hi ha moltes que ja llueixen als balcons.
I l'encarregada de repartir aquestes banderes és l'Associació Ginesta del barri de la Guineueta. Podem parlar amb la seva presidenta. Carmen Serra, bon dia.
Hola, buenos días.
Ja està tot repartit o encara queden algunes banderes?
Si nos quedan 2 o 3. Pero
dos o tres.
Estas ya son para nosotros particularmente, digamos. No nos quedan ni una. Ja
com
estan totes repartides.
Què heu decidit fer aquesta iniciativa per la visita del Papa?
Esta iniciativa ha surgido por la Asociación Ginesta, que es un centro de acompañamiento familiar, que tenemos varios proyectos, nos dedicamos al tercer sector. Todos los proyectos están dedicados a las familias. Uno es de refuerzo escolar, otro es de apoyo integral a las familias, otro de educación y crecimiento personal para personas adultas, otro es de espacio de acogida, de apoyo y convivencia para familias. Tenemos varios proyectos, cada uno dedicado a un tema familiar. Otro, un acompañamiento psicológico. Bueno,
clar, vosaltres feu una feina molt, molt de caràcter social, no? I de fet sou una entitat
social.
Laica.
Laica y todo es voluntariado. No tenemos ninguna persona que no sea voluntaria.
¿Y por qué heu decidit fer aquesta iniciativa per la visita del Papa?
Pues porque decidimos que era un tema cultural aquí en Cataluña de poner banderas en los balcones en ciertos momentos del año, como puede ser el 11 de septiembre o en Navidades o en San Jordi. Entonces pensamos que para recibir al Papa podía ser una buena cosa que engalanar también los balcones con las banderas del Papa. Es algo cultural aquí en Cataluña, el tema de las banderas.
L'empresa que ara sentíem els ha donat aquestes banderes de manera gratuïta i vostès el que han fet és vendre-les a les parròquies que els han venut els feligresos.
Exactamente.
Quan costaven?
Las banderas nosotros las vendíamos a un precio simbólico de 1 euro por la gestión. Y ese dinero de 1 euro lo donamos también a parroquias del barrio de la Guineueta. Y las parroquias en general las han vendido a 5 euros para que los jóvenes de las parroquias puedan hacer actividades parroquiales, como puede ser ir a la Jornada Mundial de la Juventud a Corea, ya que el viaje es muy caro para ir a ver al Papa hasta Corea. Y esta es la razón principal porque salió esta iniciativa de las banderas, para recoger dinero para las actividades parroquiales de los jóvenes.
Vosaltres també defensa, que ara defensaves, no?, de fer aquesta vessant social que feu des de l'entitat, però també de la visita del Papa. Quin impacte creu vostè que pot tenir en aquest sentit a Catalunya?
Esto sí que ya se me escapa de las manos el impacto que puede tener. Yo lo que he visto que tiene, o sea, la gente está muy contenta, la han recibido con los brazos abiertos esta iniciativa y ha tenido, bueno, y ha tenido una repercusión importante porque hemos vendido las 15.000 banderas muy rápido.
Carmen Serra, presidenta de l'Associació Ginesta, gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé el dia de la visita del Papa a Catalunya. Espero que ho gaudiu també, onejant la bandera. Que vagi bé.
Gràcies.
Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
La tarda de Catalunya Ràdio.
No puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Ets una genocida del temps.
La millor hora del dia.
2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
Modernisme, artesania i espiritualitat.
Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Sobre las olas de la mar y cantaré. ¿Quién eres tú? Tú eres Jesús, mi Dios, mi bien, mi libertad.
Aquesta música que sentim és la cançó amb què els interns del centre penitenciari de Brians 1 rebran el Papa Lleó XIV el dia 10 de juny i nosaltres acabem d'arribar just ara a Can Brians, a Sant Esteve Sesrovires, i ens acompanya el Jordi Pons, que és el seu director. Jordi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ara mateix acabem d'arribar i estem fent un recorregut que entenc que és el que farà el Papa Lleó XIV, o no?
No, aquest no. Serà el recorregut que fan les autoritats. El Papa Lleó XIV entrarà en vehicle fins a la zona del teatre.
Directament fins al teatre. Estem entrant just a la presó. És un centre que suposo que deueu estar ara preparant ja, ultimant tots els detalls del que serà aquesta visita, no?
Sí, correcte. Una feina bastant feixuga. Vull dir, ara portem molts dies doncs, preparant-ho tot, amb molta gent dedicada a tot el que s'està preparant.
Què és el que visitarà el Papa d'aquesta presó?
El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada. Avui estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre i entrarà directe al teatre i tot l'acte es farà dins del teatre.
És un acte que està pensat perquè vegi què?
Bueno, serà, al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat i farà un agraïment doncs, a el que és la gent penitenciària. Bàsicament serà aquests 20 minuts.
Quin és el criteri que heu aplicat per escollir els presos, per exemple, amb qui es trobarà el Papa?
El criteri que hem escollit és la gent ja que normalment doncs, ja sortia a fer la missa. D'acord? Tota la gent que ja sortia abans de fer la visita papal que s'havia anunciat, doncs tota aquesta gent és la que anirà.
O sigui, la gent que realment ja tenia una fe, una vocació.
Correcte.
Hi ha hagut gent que no tenia fe, que també ha volgut participar d'aquesta visita, que us ha manifestat que volia ser-hi?
Evidentment, després de quan s'ha anunciat doncs, que vindria aquesta visita, doncs molta gent ha fet instàncies demanant doncs, que volien anar. El criteri que s'ha fet és de dir fins que hem arribat a la limitació de l'aforament. s'ha tingut primer en compte doncs, la gent doncs, que abans d'anunciar la visita ja hi anava i, des de... i després fins a omplir la resta.
Des que serà una visita curteta, no?
Correcte.
De quant temps estem parlant, més o menys?
Més o menys la visita són 20 minuts.
20 minuts. Ah, per tant, aquí haurà d'anar tot molt, molt picat, molt ràpid, no?
Correcte.
A nivell de seguretat és un repte també per la presó que passi un esdeveniment com aquest?
Evidentment que és un repte, no? Al final, doncs, és una autoritat està considerada com un cap d'estat i, per tant, per nosaltres, doncs, la seguretat doncs, al centre és molt important i és un desplegament bastant ampli.
Entenc que és el primer cap d'estat que visita Brianzuc, no?
Evidentment, sí.
Ah, perquè no m'imaginava cap altre cap d'estat que hagi vingut abans aquí. Quin missatge creus que li donaran els presos al papa?
L'estan preparant, és a dir, és evident que ells s'estan preparant la seva entrevista, d'acord, i les seves paraules que voldran dir amb ell. Exactament, ja et dic, desconec què és el que li diran, doncs perquè és un... ho estan preparant juntament amb el bisbat i ells estan preparant el que és l'entrevista. I suposo que li donaran diversos missatges.
No, i des de la direcció us agradaria traslladar algun tipus de missatge?
Des de la direcció jo crec que al final és un agraïment, no? És un honor per nosaltres doncs, que al final doncs, vingui a visitar un centre penitenciari, no? I per tant el que se li transmetrà, almenys per la meva part, no? És que ens hagi tingut en consideració a vindre una visita a un centre penitenciari.
També ens acompanya avui el Jesús Bel, que és el capellà de Brians. Què tal, Jesús, com estàs?
Hola, buenos días.
I gràcies també per acompanyar-nos. Brians ha sigut, de fet, l'última visita entrant a aquest itinerari que estem coneixent del Papa Lleó XIV. Però des de Nadal és veritat que el bisbe tenia entre cella i cella que això es pogués produir. Explica'ns com ha sigut aquesta lluita per aconseguir això.
Bueno, la verdad es que ha sido una oportunidad bien gestionada, pero no ha habido que luchar mucho, porque el Papa en este sentido se deja convencer con facilidad, ¿no? Pero bueno, es un logro que consiguió el bisbe de aquí, de San Feliu, Monseñor Xavier, que encontró el momento y la oportunidad en el viaje entre Barcelona y Montserrat para invitar al Papa a acercarse a visitar a los internos y las internas de Brians. Y bueno, pues yo sé que se dejó convencer rápidamente. O sea, no hubo que luchar demasiado, ¿no? Porque bueno, tiene un talante especial para acercarse a las personas que están sufriendo cualquier situación.
¿Qué te da especial a esta presó que pugui tener interés para el Papa?
Bueno, yo creo que siendo que es la cárcel que está entre Barcelona y Montserrat, que la oportunidad era venir a Brians, cualquier otra cárcel estaba fuera del camino, Brians 1, esto ya es una, creo yo, no lo sé, es más atractiva que Brians 2 porque tiene un módulo de mujeres también. Y el Papa ya entró en una cárcel de hombres allá en Bata, en África, en su viaje a África, y él pues... parece que reaccionó bien al hecho de que en este centro penitenciario había también un módulo de mujeres, como para incluirlas dentro de la visita.
Perquè diríeu que una presó de dones té especial atenció en aquest sentit? O és més especial, Jordi?
No, per mi no és que sigui més especial. Jo crec que, com diu el mossèn, doncs al final és un centre penitenciari on tenim diverses tipologies d'interns, no? Tenim el que són preventius homes, tenim penades dones i també tenim la unitat psiquiàtrica de Catalunya, és a dir, l'única unitat psiquiàtrica penitenciària també la tenim dintre el centre. És un centre penitenciari doncs, que té diversos àmbits i crec que per això també doncs pot venir aquí.
Vostè serà l'encarregat de donar-li la benvinguda.
Sí.
Què és el que li dirà? Ho ha pensat ja o no?
Bueno, tengo que presentarle en qué consiste y qué es la pastoral penitenciaria que realizamos aquí en Brians, porque... como ha dicho el director, en principio el Papa viene a ver a la pequeña comunidad cristiana que cada fin de semana, cada domingo se reúne aquí, ¿verdad? Entonces, digamos, la pequeña parroquia de Brians, vamos a decirlo así. Entonces, en principio, pues le tengo que explicar en qué consiste muy brevemente la pastoral penitenciaria y luego, pues yo lo que hago es palabras de agradecimiento por habernos tenido en cuenta, por haber pensado en nosotros y por haberse tomado ese rato para venir a compartirlo con los internos y con todas las personas que trabajamos y que damos lo mejor de nosotros aquí en el centro penitenciario. El voluntariado también, en fin.
¿Y en qué consiste esta pastoral que feu aquí a la presó?
Bueno, nosotros sobre todo, la pastoral penitenciaria, la pastoral lo que hace es garantizar la atención religiosa de los internos que lo solicitan. como un derecho que tienen, un derecho constitucional, ¿no? Entonces nosotros venimos a atender espiritualmente a los internos que lo solicitan. Hacemos la misa todos los fines de semana, sábados y domingos. Hacemos catequesis de bautismo, confirmación, primera comunión, los sacramentos. Facilitamos el acceso a la confesión, al sacramento de la penitencia. Y bueno, pues luego reunión con ellos de preparación de espiritual y mucho acompañamiento personal. Es lo que básicamente hace la pastora penitenciaria.
També la part psicològica, entenc, no?, en tota aquesta feina.
Bueno,
d'escolta, de...
Sí, sobre todo es mucha escucha, mucha escucha, tratando de empatizar con la situación concreta en la que está y lo que le ha llevado a esta situación. Y bueno, pues iniciando un proceso de acompañamiento que muchas veces pues, es muy lento, pero que sobre todo se basa en la escucha y en el apoyo a que él vaya recuperándose a sí mismo.
I això, Jordi, entenc que és molt important, no?, que des del centre, és a dir, que un pres no només estigui, que només estigui pres de llibertat, però que també tingui capacitat doncs, per fer les seves activitats o les seves, en aquest cas, actes religiosos més habituals de la seva vida.
Evidentment que per nosaltres, com abans li explicava, és molt important per nosaltres, no només el tema religiós, sinó multitud d'entitats que aquí treballen, d'acord? Doncs perquè tot això sigui possible. És a dir, aquí tenim doncs, personal de tractament, personal d'oficines, personal d'interior que mantenen la seguretat, gent religiosa, d'acord? I molta gent de serveis socials. És a dir, per nosaltres l'objectiu que tenim tothom aquí, d'acord, és la reinserció de tothom. I per tant, tots aquests col·lectius són tots molt importants.
El suïcidi, diguéssim, és la xacra més gran que teniu ara mateix a les persones catalanes?
Bueno, és un dels temes doncs, que sí que ara tenim sobre la taula, evidentment, no? Doncs no només el que faria referència dintre del centre penitenciari, sinó crec que és a la societat en general. No?
I aquí som vosaltres, des de la religió, també hi doneu un cop de mà, no, Jesús?
Sí, sí, sí. Creemos que tenemos que venir a sumar, ¿no? A sumar porque al final el objetivo es ayudar al interno en su proceso para que pueda salir adelante y pueda salir de la situación que le ha llevado al centro penitenciario.
Pero ¿quién es el perfil de las personas que participan en actividades pastorales?
No hay perfil, o sea, no hay perfil. Cualquier persona, a veces pasa, personas que de niños tuvieron una formación religiosa y luego la perdieron, otras personas pues que ante todo el cúmulo de emociones que supone ingresar en la cárcel y todo lo que supone de ruptura y de desestructuración personal, pues se acercan a la fe. O sea, no hay un perfil concreto.
Que no sé si, senyor Pons, hi ha queixes de gent que no es creient, que diu, home, jo també volia veure la visita del cap d'estat del Vaticà, del pontífex, a la presó i no he pogut perquè no soc creient.
Doncs evidentment que sí. No? Evidentment, és a dir, a partir de quan ens anuncia doncs, aquesta visita, doncs, hi ha gent que no ha anat mai a la missa doncs, que també ho demana. Però és com et dic, al final, clar, tenim un aforament i al final hem de prioritzar, no? Que ho hem fet doncs, amb la comunitat pastoral, hem de prioritzar el que sempre ha anat, no? I després s'ha deixat anar algú més, però clar, fins a l'aforament màxim no podem anar més gent.
O sigui, hauran de gestionar també el malestar, els emprenyats, diguéssim, no?
Evidentment.
Com molts catalans que també es voldran acostar a veure el papa i no podran.
Ens evidentment que sí.
Hi ha dues dones que prendran la paraula.
Sí.
Qui són?
Les internes.
Sí.
No lo sé.
O sigui, encara no els ha triat, encara.
Sí. No, és que passa una cosa. Aquí jo soy el responsable de la pastoral, però somos varios sacerdotes, voluntariado, y el encargado de las mujeres es otro, un compañero mío, Padre Jesús también, que es el capellán de Badras y el que viene aquí a atender al módulo de mujeres. Entonces, todo el tema de la selección de las internas y lo que han preparado lo está llevando él. O sea, que no lo llevo directamente.
Entonces, es implicada, digamos.
Sí, sí. No, yo no conozco a las internas y no conozco sus nombres tampoco.
Pero entenc que han escollit también dos dones pel que me explicaba antes, ¿no? Pel significat d'aquesta presó.
Sí, 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 sí. O sea, son mujeres que participan en la vida pastoral del módulo de mujeres y que, bueno, pues que forman parte de esa comunidad, pequeña comunidad cristiana que vive ahí, en el practica allí.
Hi ha una cançó que han triat que és Ajuda'm a caminar, que abans escoltàvem.
Sí.
Per què han triat aquesta cançó?
És una canció molt significativa, que a ellos les gusta, la cantan a gusto, porque en su situación, bueno, es que, por no alargarme, ¿verdad? En el lenguaje bíblico, el mar simboliza todo lo que me ahoga. O sea, el mar es el mundo. las tensiones, los enfrentamientos, las luchas, lo que me acaba es el mar. Por eso cuando Jesucristo camina por encima del mar, significa que ha vencido al mundo, porque el mar es el mundo. Eso es un lenguaje simbólico. Entonces cuando ellos dicen, ayúdame a caminar, contigo iré sobre las olas del mar, quiere decir que ellos se aferran a la fe para poder vencer lo que les ha vencido. O sea, es el sentido de la canción, ¿no? Por eso lo cantan con profundidad, porque tiene un significado más allá de la letra. Es como una oración.
Y es la cançó que sonarà quan entri el Papa, sí, al teatre.
Sí, y después cantaremos, después de las intervenciones, de saludos, tanto del director, la mía y las internas, ya entonaremos el Virulai, como para darle entrada ya al mensaje que recibiremos del Papa.
I aquí escoltaran també les paraules del Papa Lleó XIV. Sí. És un acte que deu estar tot molt mil·limetrat pel que em deies del temps, Jordi, perquè són 20 minuts, per tant entenc també que les autoritats, no sé si vindrà el conseller Ramon Espadaler, sí, el president de la Generalitat per rebre, l'entenc, les institucions, sí, no? Els màxims representants de les institucions també podran dedicar-los res, 30 segons de paraules, no? Si tot està tan mil·limetrat.
Pel que tinc entès fins ara, doncs, tant el president com el conseller no el dirigeixen, d'acord? Està tan mil·limetrat que no hi ha temps específic, no? Doncs, per dir res més.
Doncs estarem molt pendents, tot i que no ho podrem seguir en directe, però sí que tindrem alguns redactors que ens ho podran anar explicant, i per tant aquest serà un matí també il·lusionant per la ràdio, pel país, i sobretot en una presó, en un lloc on, com sempre hem anat dient al llarg d'aquest matí, és un marge de la societat, no? I sovint, Jordi, no en parlem, o en parlem amb males notícies. Correcte. Per tant, també està bé, doncs, que hi donem un bri d'esperança en el que hi passa aquí.
Nosaltres molt agraïts a tothom.
Jordi Pons, director d'Orienzo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I Jesús Belt, delegat de la pastoral de la diòcesi de Sant Feliu. Gràcies també per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Rebeca Carranco, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
A banda d'aquest especial estan passant coses i acabem de conèixer que la jutgessa està investigant si hi ha terceres persones involucrades en la mort d'Isaac Andic.
Sí, això és una de les coses que explica la interlocutòria on demana saber exactament el tràfic de trucades que va tenir Jonathan Andic els dies que ell està a Quito i explica que allà li roben el telèfon mòbil, i llavors enmig d'aquestes explicacions que fa diu que estan investigant si pot haver-hi terceres persones i apunta directament a una figura que ja hem anat explicant aquests dies, que és la terapeuta que estava fent teràpia amb Jonathan Andic i també amb la seva família, i que és qui en algun moment, segons la investigació, recomana, doncs, que el pare faci aquesta herència en vida al seu fill per solucionar els problemes que tenen vinculats, segons la investigació, doncs, als diners, no? A com es gestiona els diners.
Clar, això ho canvia una mica tot, no, Rebeca? Perquè fins ara això era una hipòtesi que no contemplàvem.
Sí, el que passa és que jo crec que té una mica de matís, no? Ara estem intentant aclarir una mica més fins on pot arribar, no? I la pregunta que ens fèiem és, bé, estem dient que hi ha algú més implicat en l'homicidi, no? I que hi ha una planificació conjunta de l'homicidi, no? Llavors, a mi fons policials em deien que no és tant això, no? Aquesta idea tan directa d'una implicació en l'homicidi, però sí, els consells que es poden haver donat en aquest camí, no? Les idees que potser es poden haver com instal·lat també una mica en l'imaginari dins d'aquesta teràpia, i que ells creuen que això, doncs, que haurien de mirar doncs una mica més enllà, no? I per això aquests dubtes que tenen sobre el paper que ha tingut aquesta terapeuta, però fins on sabem ara, no és una cosa que diguis. Clarament tenim indicis que apunten que aquesta persona podria haver participat en l'homicidi, planejant-ho en un homicidi d'Isaac Andic. A mi em diuen fins ara que no és tan així, és a dir, que no és aquesta idea com tan clara de que tenen proves de dues persones implicades directament en l'homicidi.
Clar, però en tot cas la jutja amb aquest moviment sí que està intentant mirar de demostrar que hi havia premeditació, no?
Sí, això és una de les coses amb la que es treballa a la instrucció, que és que hi hagués una premeditació, és a dir, que això estigués planejat i que Jonathan Andic, que està investigat i que recordem tota l'estona que ell defensa en tot moment la seva innocència i que és una mala investigació dels Mossos d'Esquadra, que han fet una interpretació doncs esbiaixada dels fets, no? Però sí que és veritat que la instrucció apunta, doncs, això, una planificació, haver anat abans a la muntanya, a mirar el lloc, fins i tot diuen que l'últim dels dies que va a la muntanya es fa un recorregut, els Mossos diuen que és un recorregut d'un desplaçament i un temps que fins i tot quadra amb el dia de l'accident, que sabem que és un recorregut molt curt, perquè és pujar les escales, 100-200 metres, i ja està just la zona on, si caus, doncs rellisques i vas al precipici, no aquesta zona tan escarpada, i que diuen que és pràcticament l'únic lloc on, si caus, tens aquesta caiguda al buit, no? Llavors, sí que es treballa en la instrucció, de manera hipotètica, amb aquesta premeditació.
En el nou text de la jutgessa també s'hi parla del telèfon que Jonathan va perdre en un viatge llampec a l'Equador. Què sabem d'això? Quins dubtes hi ha sobre
això? Això va ser com molt polèmic. L'entrevista que va fer el detectiu Paco Marco, que és una mica qui està posant la veu ara mateix a la versió de Jonathan Dick, va fer una entrevista a RAC1 i ella deia que els Mossos no s'havien molestat a mirar la tarificació del telèfon que té Jonathan Dick i que explica que el perd, que li roben a l'Equador i que després els Mossos, quan ja li intervenen al mòbil, és un altre, no? És un altre model diferent, ja no té el mateix mòbil. Llavors, aquí el que sabem és que en aquesta interlocutòria, que és prèvia a aquesta entrevista que fa Francisco Marco, que és divendres, és a dir, no és una resposta a aquesta acusació que fan la família Andic, sinó que és anterior i que els Mossos la fan fins i tot abans de la detenció, de demanar aquest intercanvi de trucades amb el seu mòbil per saber si realment doncs, aquest telèfon viatja a Quito, si es fa servir a Quito o si, com sospiten, és una manera de desfer-se del telèfon perquè després, si en algun moment els Mossos li intervenen doncs al terminal, que en sigui un de nou i que ja no tingui algunes qüestions que, segons els Mossos, doncs, com podrien implicar-lo, no?
Doncs aquestes són les novetats del cas Andic. Gràcies, Rebeca. Una abraçada.
Gràcies. Adéu.
Soc en Joseba de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa?
Ja fa dies que l'hi tens, no?
Va, és petit, no passa res.
Doncs es pot trencar si no l'arregles. Demana cita a Carlàs Ponés i en 30 minuts et repararem el parabrisa.
Carlàs canvia, Carlàs repara.
Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem?
A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
Un nou capítol que s'endinsa en el crim del pou de Cruïlles.
Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Bon dia, Ostrell. Per on te
hola, hola, ara? Fel.
On ets ara? Ja
mira, estic al lavabo, espera, mira.
Al lavabo? Oh, això també, això no sé si ho han sí. previst. En algun moment haurà d'anar a pixar aquest home.
Home, clar, és el moment que estava aprofitant, però hem tornat abans d'hora, però ara ja...
No,
parlo ja
del papa, ja... del papa, parlo no de tu, del papa.
El papa no sé si ho han previst, que vagi al lavabo. Clar, suposo que en algun moment sí.
Home, sí, per que... més papa que sigui, també...
Caga el Déu,
caga el rei, caga el papa.
Però ara ens explicava el Jordi Pons, que és el director de Brian Zucca, que són 20 minuts d'acte, eh? Vull dir que entra aquí, pim-pam, vull dir que això ha d'anar mil·limetrat, eh?
Sí.
Vull que el lavabo no hi pot anar.
T'enganxa aquell
ja
moment.
Carrega tot.
Potser va passa allò que a vegades que et ve la caca en aquell moment i que estàs en aquell punt que et va fent aquella sensació de ai, he acabat, no he acabat, i aquests 20 sí. minuts ja et dic jo que seran 15, eh?
Sí, sí, per això et dic, que després que...
Oh, I s'ha de vigilar perquè vas blanc, eh? Vas tot blanc sí. i...
No t'acarten tot el dia.
De penyals, home.
Sí.
Dies
deu fer sobre, com aquests... Sí,
per això. Ciclistes.
Com els ciclistes.
Com els ciclistes, deu anar com els ciclistes. Sí, sí.
Jo conto que s'ho fa tot a sobre. Conto que sí.
Ja hi ha el
si
papa penyal.
Farà calor, eh? Farà calor la setmana que ve.
Hòstia. Sí. Hi ha el planyo.
Millor,
hi ha el
pobre, també, perquè
hi ha algun tipus de liturgia? Ho dic perquè jo no estic molt avesat. Que se li han de tirar pètals de rosa? Què s'ha no. de fer?
Xampany.
No. Sí. Xampany, eh?
No passarà per casa teva, eh? Vull dir que en principi no...
D'acord.
Se l'ha de saludar i...
Sí,
i
baixa ja el està. Cap. Baixes el cap si...
A baixar
si
el cap, cosa...
Bueno, com una reverència, no?
O pots cridar Aleluia.
Aleluia.
Sí. No ho sé, ho preguntarem. Mira, en aquest especial no ho hem preguntat.
Arròs.
Això,
no. no es tira arròs. No.
No, no li tireu res al papa, sisplau.
Ara se li ha de tirar res. Vale.
No. Aleluia, no. I visca el Barça, per exemple.
El que vulguis, sí, això
sí. Sí, pots dir-ho.
Aquest no és tan culer, em sembla, com l'altre,
És que ha sigut mala pata, això, eh? Jo crec que si ens hagués enganxat l'altre hagués quedat més bé, això, hagués quedat més volador.
Sí, home, clar, també era molt amic d'en Messi.
I de la Sor Lucía Caram.
Home, sí, exacte. Era argentí.
Ah, sí, per això, hòstia, és una llàstima.
Bueno,
eh?
la Caram ja va dir en aquest programa que també hi estava en contacte amb aquest papa, eh?
I
que,
també. Ai, sí. És amiga de tots, la Sor Lucía, els coneix.
No, de tots sí. No, eh? De tots una mica així revolucionaris, sí, ja està.
Ja. Bueno, aquest també és dels bons, revolucionari... aquest, també, Xuriguera?
Sí, més, bons. Representa que més.
Més que l'altre.
Bueno, és un gran seguidor de l'obra de Francesc, sí. Però penseu que l'obra de Francesc encara s'està fent, eh? Això del papa és molt lent, eh?
Ja.
Vull dir, Ostrell, tu a vegades portes vaticanistes i gent expressa, vull dir, mai m'has trucat, per aquest tema, però vull dir que...
Bueno, i vols estar tot... Vull dir...
Sí, vols estar a la taverna, vols estar a l'espacial de l'Àtica.
Vol estar amb el papa, a la Renaixença, avui t'ha fet director de Catalunya Ràdio, merdós, és que voldria estar tot el dia aquí dient coses per la ràdio, aquest home.
No es pot saber de tot, tampoc.
Director de Catalunya Ràdio com a merdós o director de Catalunya Ràdio merdós?
Ara t'emmerdes, ara.
Ara t'estàs emmerdant.
Ara t'emmerdes.
No seria bona època, ara que és època de renovacions, no seria bon moment, Xuriguera.
Exacte.
Sí, hòstia, soc molt dolent. Políticament, soc molt dolent, això. No ho porto bé, això, sí.
No ens han pas renovat encara, nosaltres, eh? No ens han pas renovat.
Ah, no, nosaltres tampoc. No.
Esperarem, última hora.
Bueno, si triguem gaire, potser ja no hi som.
Vas esperant l'últim dia.
Si marxessis, avisa. Avisa.
Ah, sí, ja ho sabràs, ja t'entenaràs.
Vale.
Bueno, és que, no, bueno, hasta tan sols per l'última vegada vam connectar i no hi eres, i collons.
Sí, aviseu-nos quan no hi siguis, perquè ens van deixar, dilluns va ser, ens van deixar sols fent la secció.
Sí, no ho aconseguim.
Ens van deixar aquí.
I ve aquell noi en Soler, que ja és maco, ja ho fa bé.
Sí, però ens va deixar sols.
No ens deia res.
Jo vaig pensar això.
És aquí, el Francesc Soler, vull dir, qualsevol moment sempre hi és.
Sí.
És l'home de guàrdia, no?
Sí.
Ell pot cobrir qualsevol programa que
qualsevol.
Algú no vingui, ell pot fer-ho.
Sí. Estaria bé saber si porten un mecànic de guàrdia del papa mòbil.
De què parles ara?
Si hi hagués un pinxasso, per exemple, en un moment donat, hi ha algú preparat per arreglar-ho, això?
O hi ha un altre cotxe preparat? Perquè, clar...
Apunta-t'ho, això, per preguntar-ho, Ostrell.
Però el papa mòbil... també tinc una altra pregunta, que és... fins aquí arribarà el papa mòbil o aquí anirà amb un cotxe normal?
No ho sé. Fins aquí, clar, no té vidres, ja, eh? Vaig veure que no té vidres,
Per la C-58 saludant amb el papa mòbil...
Hòstia, no, seria, clar, seria, no pots passar 140 per hora amb allò. No, el despentinareu, pobre home, el despentinareu. No. Bueno, jo hi aniré, sembla que hi aniré a veure-ho.
Jo sí que hi aniré.
Sí. Amb què cau, això?
Quin dia és, això?
El dia 9.
Dimecres.
Hòstia, el de la Sagrada Família vull veure jo, Això, dimecres.
Ara hi vaig cap a la Sagrada Família. Ara vaig cap a Montserrat.
Ah! Quan hi vas, a la Sagrada Família? Quan hi vas?
No, ja hi he anat.
Has saludat el meu tiet. Hi ha el meu tiet que fa... Fa el paleta allà. És el paleta, el vam entrevistar a la Renaixença.
Ara ho sabia.
És el paleta més antic que hi ha a la Sagrada Família.
100 anys.
És el que ho ha fet tot. Sí.
100 anys té el teu tiet?
No, la Sagrada Família. No. Ell fa 25 o 30 anys que hi treballa fent de paleta. És el que va acabar tota l'orquesta que venen a inaugurar.
Ja va dir que s'hi jubilaria. Sí.
Tu quin tiet tens, tu? Què fa el teu tiet?
Metge, sí, és metge.
Va, pots comptar, quina merda.
Hòstia, el meu tiet què
ben
fa?
Ben res, no fa.
No, estava pensant, els meus dos tiets són morts, pobrots.
Sí,
i ara vas a Montserrat, Ostrell?
Ara vaig a Montserrat, sí. Ja dic que vigilem pels camins, ara agafem la carretera i ja anirem més segurs.
No hi vas pas amb el teu pare, per això. No hi vas pas amb el teu pare.
No feu brossa.
Pep Casanovas.
D'acord.
Qui vas, amb Pep Casanovas? Ah, sí, Pep Casanovas, ja el conec. I entraràs a Montserrat ara, i a qui entrevistes?
Ara parlarem, avui ho parlarem de moltes coses, ara, però parlarem de l'Escolania de Montserrat.
Ben fet. Està bé.
És maca, l'Escolania.
A veure què li cantaran al papa, aviam què li cantaran.
Aquella de la Rosalia, que li cantin.
Sorpresa.
Suposo que la d'en Serrat, de pare, digueu-me què, no?
No, el que sí que hi haurà és Sergio Dalma, amb l'Escolania, eh?
Home, aquella cançó és preciosa, eh?
Sí.
Poder cantar aquella papa, rei...
Papa rei,
què diu aquest boig? Papa rei? Mare de Déu, senyor.
Sí. Vol dir
què has esmorzat, no? Fel? La d'en Sergio Dalma és ben maca, aquella cançó. Sí. em dones força
aquesta,
per superar els obstacles. La de la Marató, hòstia.
Sí, sí, la Marató de TV3.
És la millor que han fet de la Marató.
Sí.
Els escolanets ara ja no s'han de quedar a dormir a Montserrat. Poden anar a casa seu a dormir cada dia.
Sí, ara ja poden, ara ja poden.
Ja
sí.
Poden, ara.
Bueno, avui a la Renaixença, què, a partir de les 12?
Doncs mira, una cosa ben allunyada de l'Escolania de Montserrat. Avui entrevistem Vidres a la Sang, que és un grup de heavy metal català. Wow, escolta,
wow, sí.
Metall en català, eh? Això és poc vist. Vidres a la Sang, una gent que han fet coses tan curioses com musicar amb el gènere del heavy metal, poemes de Miquel Martí Pol. Interessantíssims, aquests.
Ah, mira, com en Soler és de Roda.
Quin Soler?
Sí.
Collons, el periodista.
Ah, el que es va deixar sols el dilluns.
Sí.
I dediquem el capítol a la Caixa Forta. No sé si en teniu, de Caixa Forta.
No.
Jo en tinc una que va...
No cal que entreu a robar casa perquè no hi ha Caixa Forta.
La meva, si trobeu la clau, em fareu un favor, perquè la tinc allà i no trobo la clau.
Saps si tens alguna cosa dins?
Tens algun rellotge, alguna joia?
Jo juraria que no vaig... Soc tan idiota que no vaig ser temps ni de posar-hi res. Vaig perdre la clau abans de poder-hi posar res.